CDT. Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
Ah, deixem-lo pel diari, Bernat, home, que han de pagar un euro.
Ah, sí?
Home, que han de pagar un euro.
Avui nosaltres, amb un dels nostres titulars, el Fernando Polo, el subdirector de Mundo Deportivo, que de seguida ens acompanyarà per donar-nos el seu titular després d'aquest empat a zero del Barça a Osca, un Barça ple de jugadors poc habituals, un partit que analitzem a partir d'aquests moments i, com sempre, ho fem començant amb les conclusions del Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Osca 0, Barça 0. 32a jornada de Lliga, un passet més cap al títol, en un dia especial, en un dia marcat per aquesta alineació ben estranya, ben diferent de l'habitual. Ricard, alguna cosa t'ha agradat?
M'ha agradat la primera impressió de Todibó. Crec que tots els debutants han estat a bon nivell, Guagué, Riqui Puig, però era la primera, i quan et trobes de cop i volta algú que no coneixes, la mirada encara diríem que és més, focalitzes més, no? Fixes més la mirada. Crec que és un jugador amb unes condicions espectaculars. Ha començat el partit de manera imponent, guanyant els duels directes, un jugador amb un físic fantàstic, però sobretot amb una actitud defensiva d'agressivitat sense una expressió desesperada, és a dir, amb un punt de cama forta però de naturalitat. Un jugador que té molt bona sortida de pilota, que té pausa, que pren bones decisions i que probablement el partit se li ha fet llarg, però que a la segona part s'ha pogut dissimular molt la falta de ritme. No ha patit, no ha fet esforços inútils, ha tingut responsabilitat i ha estat amb certa precaució, i fins i tot als últims minuts, en un canvi de ritme del Cucho Hernández, l'ha aguantat molt bé. És un jugador jove, té 19 anys, ha jugat poc de central, perquè ens deia la Marta que el Tolosa sobretot va jugar de mig centre, però crec que la presentació en societat és de matrícula d'honor, i el Barça aquí té un central jove de cara al futur, de cara també al present. Veurem quin és el seu grau de maduresa, però sobretot que aquí hi ha un jugador amb talent.
El veus, per tant, de central, no pas de mig centre.
No l'he vist de mig centre, però avui m'ha agradat molt de central.
Més coses, alguna que t'hagi generat dubtes?
Doncs la falta de ritme de la segona part. Tinc dubtes perquè entenc tot el context. Entenc que són jugadors que no tenen ritme de competició, entenc que, que no estan acostumats a jugar plegats, entenc que era un canvi de dibuix, entenc que la gespa, no, la pilota no corria, o sigui, ho entenc tot. Però crec que la primera part ha estat una primera part molt bona del Barça. Crec que ha tingut consistència, que no ha patit defensivament i que en atac ha tingut coses, sobretot a través del canvi de ritme de Dembélé, les aportacions de Riqui Puig, les arribades de Guagué. En canvi, la segona part, sobretot des de la 10 de Dembélé i de Riqui Puig, des de que marxen tots dos, l'equip es refreda. I quan tens la sensació que ha de posar una marxa més per guanyar el partit i apareix Alba i Coutinho, l'equip es va assecant i va perdent ritme i el partit s'atura i el 0-0 estava cantat. Entenc tots els atenuants, però la falta de ritme de segona part m'ha decebut, perquè creia que el Barça podia atacar la victòria.
Hi ha alguna cosa que no entenguis?
Els 6 mesos de Boateng al Barça. Això no seré original. Deia el Jaume que si era trending o tòpic, crec. És que és difícil d'entendre-ho. Perquè avui Abel Ruiz s'ha quedat a la banqueta, perquè ja sé que quan el va fitxar Boateng, Abel Ruiz estava, em sembla que lesionat, no tenia ritme de competició, però és que era un jugador que ja quan va arribar em va semblar un fitxatge molt sospitós, però sempre penses què vol el Barça de Boateng. S'ha acabat convertint en aquests partits que Suárez no pot jugar, però és que l'hem vist molt fora de ritme, amb molt poca capacitat per jugar a aquest nivell, que és el campió de Lliga que vol ser campió de Copa i campió de Champions. Ja sé que és la segona unitat, però no sé si era necessari. És a dir, més enllà de les qualificacions, que són de cadascú molt personals, i Valverde deu pensar, un davanter més que tinc, jo no tinc cap problema, al contrari, ja em serveix per valorar-lo, per veure com entrena. Ja ha dit el Xavi que no entrena gaire bé. I sumar és si el club calia fer que va ser una despesa molt assumible, crec que no, quan va ser un milió d'euros, o sigui que no és cap drama. Però jo crec que aquestes oportunitats, si les pots assumir amb un jugador de la casa, que saps que no jugarà gaire minuts, que jugarà avui, de la mateixa manera que Riqui Puig ha jugat avui, podria haver jugat Abel Ruiz avui, i no sé si Boateng haurà de jugar més minuts, perquè també pot jugar Messi de nou, pot jugar Dembélé de fals nou, el Barça té solucions, pot jugar Coutinho de fals nou. Bé, no és un gran problema, però vist el partit d'avui, doncs, costa.
Realment un partit molt cridaner en negatiu, el de Boateng avui. Amb les conclusions del Ricard iniciem aquesta anàlisi del Osca 0, Barça 0, un partit realment per oblidar, no és dels que regalaran els diaris.
Però potser recordem com el primer partit de Riqui Puig a la Lliga.
Sí, sí, com a mínim tindrà aquest punt d'efemèride. Esperem que sí que puguem fer reportatges d'aquells, d'aquí 10 anys, 15 anys, 20 anys.
El partit d'Osca, saps? Quan Riqui Puig estigui molt consolidat.
Partit d'Osca on va ser canviat, per cert. En fi, ha sortit algun entrenador a la sala de premsa, Sònia?
No, cap moviment.
I a la zona mixta, algun jugador?
Tampoc, encara ningú.
Molt bé, doncs prenem posicions i encarem aquest tercer temps de l'Osca 0, Barça 0.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Avui a casa nostra, amb aquesta festa més discreta que hem preparat amb aquest Osca Barça, tenim l'honor de saludar un amic, un company de la casa, el periodista, director del programa Més 324, Xavier Grasset. Xavi, què tal? Bona tarda.
Com estàs, Barral? La festa continua, perquè a casa tinc una festa infantil i bueno, sembla la continuïtat del partit que acabem de veure.
Doncs estic convençut que la teva festa pot ser bastant més divertida que l'haguem viscut avui a l'Alcoraz, eh?
No, home, no, jo he seguit tota la vostra transmissió i la veritat és que això que dieu ara, potser recordarem aquest partit com el primer partit d'en Riqui Puig, no? Que vam veure com, ostres, aquí ha nascut un altre jugador, un altre talent que segur que ens donarà grans tardes, no? No es pot menys tenir res. I l'esforç de tots els jugadors, de jugadors que segurament doncs avui han tingut un partit que entre ells no es devien trobar ni gairebé reconèixer, tenien una responsabilitat sobre les seves espatlles que a vegades costa d'assumir, no? Enfrontant-te amb algú altre que, a més, vol salvar la pell per no caure, doncs possiblement la festa que tenim garantida és que ja s'ha guanyat la Lliga, no? I si no s'hagués guanyat la Lliga, si Valverde no tingués clar que hem guanyat la Lliga, doncs ja no hauria fet aquesta mateixa alineació, no?
Molt bé, una visió ben positiva de tot plegat en un partit on el que més t'ha agradat ha estat precisament això que comentaves ara, l'aportació de Riqui Puig.
Sí, home, també m'ha agradat molt Boateng.
No m'ho crec, això, Xavi.
No, sí, perquè si he de posar un arbre de Nadal a casa, potser...
Home, té planta, eh? Té planta.
Sí, això ho dic, no? Dic que ja hem baixat amb l'armari i tot. No, la veritat és que a mi em feia la sensació, moltes vegades, a vegades al Més 324, a la tertúlia, a vegades també hi ha gent que, pel que sigui, no pot ser titular de manera sistemàtica i regular, i a vegades aquesta sincronització, saber quan has d'entrar a dir la teva, és la mateixa que tenen avui doncs, molts dels jugadors del Barça, a més un canvi de sistema, que dius, avui aquest juguem, no? Però és una oportunitat. Partits com aquest, doncs la veritat és que serveixen això perquè qui el sap aprofitar després doncs, tingui la possibilitat de jugar amb més força, no? Jo veia una tertúlia així com una mica barosa, d'aquelles que, bueno, sempre hi ha algú que té una llambregada, no? Algun pal... clar, l'atac, o sigui, en defensa no s'ha patit, però l'atac no ha reixit, no? Vull dir que, bueno, s'hauria pogut fer un gol, això no hauria estat de més i hauríem estat més contents tots plegats, no? I farem. Però vaja, jo crec que hem d'estar contents perquè la Lliga està guanyada, no?
Sí, home, la Lliga està guanyada, la Champions està ben encarada a l'eliminatòria i la final de Copa aparcada. Entenc que la temporada és immillorable.
Per cert, la cassola d'en Piqué,
Ah, sí.
No d'en Riqui, l'altre. Jo he pensat, dic, ves que no sigui l'hostal Colomí perquè
no.
És aficionat. I, no?
No, és un restaurant de Barcelona.
Ah, va.
Un restaurant de Barcelona, crec que de la zona del Born.
L'hostal Colomí és a Santa Coloma de...
De Caral.
De Caral, sí, sí.
Caral, sí, que és a prop de Sant Guim de Freixenet.
Sí, exacte. Has de creuar l'autovia.
Sí, exacte. Però vaja, doncs el partit d'avui, no sé, això, jo crec que és un partit pensant estratègicament en que dimarts hi ha més en joc, no?
Xavi, tu tens temps amb tota la feina de seguir una mica el Barça o no?
No, jo, saps què passa? Cada vegada que hi ha partit de Champions, clar, jo estic en directe, no?
Però clar.
Tinc ara mateix una secció molt exitosa del programa, que és l'anàlisi del judici amb el Marc Moïse i el Joan Caral.
Home, no ens el perdem.
Que són ultraculers, i llavors...
Ho sé, perquè quan ens troben allà els passadissos, patem la xerrada.
I l'altre dia en Joan Caral diu, home, dimarts també he de venir. Dic, bueno, Joan, te vas de vacances? No, home, és que hi ha la tornada. Dic, home, ja posem pantalles, i és habitual veure els tertulians buscant pantalla per qualsevol racó, de qualsevol plató.
Bé, l'altre dia la Clara Segura ens va dir que mentre tenen funció... estan pendents de com queda el Barça. Vosaltres això també podeu fer-ho, no?
Sí, és fantàstic, perquè tu estàs fent el programa allà, estàs fent la tertúlia, i paral·lelament veus que no hi ha ningú que de sobte ningú et diu, fa cap senyal per l'orella, no? Veus el regidor de plató mirant allà amb un racó, una pantalla al fons, i tens la sensació que el món s'ha aturat i que ningú t'escolta, però vaja, és normal que ho assumeixes, no? Fins i tot l'altre dia que teníem això, la secció en marxa dels experts en tribunals en dret penal, i jo tenia darrere fons, darrere el Marc Molins, hi havia la pantalla, però no se'l veia amb ell, com és habitual, no? No es veia el programa, sinó que es veia el partit amb el Manchester, no? És a dir, que bueno, això passa, però bueno, hi convivim i amb alegria, no? Perquè...
I tant.
Que tot és...
Hi ha temps per tot i hi ha gent per tot. Escolta'm, que ve Valverde. Gràcies, Xavi, que jo recordo molt aquella temporada de centre de dades. Va ser una, oi?
Sí, va ser una, però la va viure amb molta alegria.
Home,
i va mereixer un rellotge, un peluco, perquè, sí, d'en Puyal, que ens va regalar un... No sé quin premi ens van donar, del Nacional de Comunicació.
El Nacional de Comunicació, sí.
I ens va tocar un Hamilton.
Una abraçada, Xavi.
Una abraçada. Gràcies.
Vagi bé la festa.
Vinga, continuem.
Arriba Valverde.
Hola, Ernesto. Marta Ramon aquí, bona tarda, en directe a RAC1. T'ha decebut l'actuació de l'equip en algun sentit o dones per bo l'empat donat el context a la Lliga, que està entremig de la Champions, que avui jugàveu amb un 11 atípic, també amb una revolució tàctica?
Sí. Bueno, está claro que nos gusta ganar siempre. Pero también es verdad que... Este partido estaba rodeado de unas connotaciones especiales para nosotros, porque la semana es una semana especial, porque venimos de jugar un partido muy intenso el miércoles, un viaje que se nos hizo largo, y tenemos la vuelta el martes, y bueno, teniendo en cuenta el calendario, la distancia en Liga, pues bueno, pensaba que era el momento de hacer cambios, y es verdad que no ha habido pocos cambios, han sido muchos. También hemos cambiado un poco la forma de jugar en función de... de los jugadores que teníamos y de que había jugadores que iban a jugar en una posición diferente, como el caso de Malcolm, o jugadores que iban a debutar, como el caso de Bagué, y bueno, pensaba que nos podía venir bien el jugar con los tres centrales. Y en líneas generales, dentro de la dificultad que ha tenido todo, dentro de que ellos estaban jugando la vida, dentro de que, bueno, que siempre piensas que lo puedes hacer mejor, pues la prueba para los jugadores era difícil y creo que ha estado bien.
Bona tarda, Ernesto. Ricard Torquemada, de TDT de Catalunya Ràdio. Més enllà de la dificultat que tenia el partit pel context, pels jugadors, perquè a més des del punt de vista individual són jugadors que o no tenen ritme de competició o no han jugat gaire, et volia preguntar pels tres debutants, sí. Todibó, Riqui Puig i Guagué, si em pots fer un repasset una mica com els has vist.
Pues mira, yo creo que han sido, en los tres casos han ido... de menos a más en el partido, han ido creciendo con el partido. Es verdad que han comenzado, pues bueno, con ese punto de nerviosismo propios de, pues bueno, de la responsabilidad y también del debut, pero bueno, cada uno dentro de sus cualidades. Todibó, un jugador que por arriba y en la disputa es fortísimo, es rapidísimo y que nos viene bien, tiene que mejorar con balón, lógicamente. Musa, con según ha ido avanzando el primer tiempo, ya nos desbordaba por el lado derecho y se ha ido incorporando bien, terminado fundido absolutamente, pero bueno, ha hecho un gran trabajo. Y Ricky también, con presencia en el campo y bueno, enfrentándose a lo que es un partido de verdad de primera división. Yo creo que en ese sentido tenemos que estar contentos y bueno, ya sé que ha sido una decisión complicada y no es lo mismo hacer debutar a un jugador con el equipo ya que juega habitualmente o bueno, en otras circunstancias ha sido así pero bueno, ellos tienen que estar contentos y nosotros también.
Jordi. Sí, Jordi Crixano del Diario del País. Quería preguntarle en concreto sobre Ricky Puig, si lo ha visto nervioso, si le ha dado algún consejo antes del partido o si le ha dicho algo después.
Bueno, Ricky es un jugador que siempre se relaciona bien con el balón y además él tiene presencia, ¿no? Es un jugador que se esconde en el juego. Lo único que hemos corregido, intentado corregir algunas cosas del primer tiempo, porque había veces que ralentizábamos mucho el juego y el campo estaba muy lento, no difícil para las conducciones, que fomentaba muchas pérdidas. Creo que teníamos que jugar un poco más por fuera, pero bueno, en realidad tú, los jugadores, lo que quieres es que se expresen tal y como con todo el talento que tienen.
Mister, buenas tardes para Radio Huesca. Hablaba ayer en la previa de un componente emocional que le pedía a su equipo de psicológicamente, ¿no? Como tenía que estar. ¿Lo ha visto también equilibrado entre la intensidad que le ha puesto el Huesca y lo que han hecho sus jugadores, que como usted ha dicho, para muchos era una buena oportunidad?
Sí, la verdad que lo he visto un partido muy disputado. Ellos ya sabíamos que nos iban a jugar con jugadores arriba rápidos y sobre todo si jugaba Enrique Gallego con, bueno, pues con balones largos a segundas jugadas. Ahí tanto nuestros centrales como Arturo Vidal han estado muy bien y bueno, yo creo que en ese sentido ha sido un partido muy, muy disputado. Podía caer en algún momento por cualquier sitio, ¿no? Hemos tenido algunas opciones con Dembélé, también con el tiro al palo, en fin. Y bueno, y ellos en cualquier jugada, en cualquier rechace podía ser una ocasión de gol. La verdad es que ellos están jugando mucho y nosotros también. Entonces, pues bueno, ha sido en ese sentido disputado. A veces quizá no ha sido muy brillante, pero ahí está.
Hola, mister. Luis Abadías en directo para Carrusel Deportivo, la cadena SER. ¿Qué ha echado de menos de su equipo?
Bueno, el haber ganado, desde luego, pero vamos a ver. Vuelvo a decir, las circunstancias que confluían en este partido y en esta semana son especiales para nosotros. Seguramente también si no hubiésemos ganado la semana pasada al Atlético de Madrid, quizá hoy hubiese sido diferente en cuanto a la alineación. No sé si en cuanto al resultado, esas cosas son diferentes, no se saben nunca. Pero bueno, siempre piensas que puedes mejorar. Lo que pasa es que hay veces que cuando tú cambias el propio esquema, metes muchos jugadores, haces debutar dos jugadores del B, algún jugador que otro jugador que no ha jugado hasta ahora, pues eso tiene una dificultad que eso es primera división y bueno, y que hay que cumplirla. En ese sentido, pues bueno, podríamos haberlo hecho mejor, sí, pero estamos contentos con en líneas generales también.
Vale, gracias, sí, buenas bien. Tardes.
Acaba la roda de premsa d'Ernesto Valverde, que valora en positiu el debut d'aquests tres jugadors. Ha dit que no era una prova fàcil, però que el resultat ha estat bé.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El Wanda tot a punt perquè comenci el partit entre l'Atlètic i el Celta. Surten tots dos equips al camp, l'Atlètic de Madrid amb parella de centrals inèdita, el Celta sense Iago Aspas, el Celta jugant-se la vida.
Jugadors mediterranis d'Almeria, ha sortit profund i valent el Nàstic, que ha creat dues bones ocasions, dues bones arribades, manté a ratlla l'Almeria, que no veu porteria, no veu la porteria de Bernabé. 28 primera part, molta igualtat, Almeria 0, Nàstic 0.
I a la ciutat esportiva del Barça és a punt de començar el partit entre el Barça femení i el Malga, partit clau per les aspiracions de les blaugranes per seguir optant a la Lliga.
I avui també juga el Barça B, que rep l'Atlètic Llevant a partir de 3:15 al mini. Està a 5 punts del playoff.
A la Premier, el Manchester és a un minut de començar el seu partit de Premier contra el West Ham. Solskjaer fa 5 canvis, dos per sanció, Shaw i Young, i 3 per decisió tècnica. Lindelof, Rashford i McTominay.
En bàsquet, el Barça està jugant a la pista del Saragossa. Perd 35-23 a l'inici del segon quart. I en ciclisme ja tenim campió de la Volta al País Basc. Jonis Aguirre ha aconseguit el lideratge després d'una gran actuació en l'última etapa. És el primer basc que guanya la Volta al País Basc des del 2003.
Saps allò del...
Primer any de guarderia en què ho agafen tot?
Mama, mira, tinc puntets vermells.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Vicepresident Borda.
Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Aprofitem també per saludar Fernando Polo, el director del Mundo Deportivo. Bona tarda.
Bona tarda.
I felicitar-vos perquè m'ha fet molta gràcia la portada d'avui referida als jugadors que el Verde s'enduia a Òscar.
Ni Dios.
Amb un gràfic, ni Dios, referint-se a Messi, però com volem dir allò aquella frase de no ha vingut ni Déu, no?
Clar.
Ni Dios.
Doncs ni, aquest humor t'agrada, eh?
Ni un gol tampoc. Sí, sí, m'ha fet somriure.
Sí, molt bé.
Bé, vicepresident, vicedirector...
A la planta noble avui gairebé no queda ningú perquè tots són o la platja o la Cerdanya, però...
Aquí n'hem vist molts, aquí a la llotja, eh?
Sí? Sí? Bé, sí. Perquè hem de començar la Setmana Santa i és un viatge a prop. Però el cas és que els pocs que hem quedat hem convingut que, a banda del resultat i del partit, sobretot el partit que ha estat avorridíssim, un entrepà de sorra, les conclusions que en traiem són bones. Contents perquè els jugadors que són apostes de futur han funcionat. Jo crec que estarem d'acord que la primera part de Todibó és esperançadora, que sobretot és esperançador Riqui Puig, i és esperançador que Boateng no marxi o no es quedi més enllà del 30 de juny. Això per una banda. I després que jugadors com...
I Guagué, fins i tot, podríem afegir-hi.
Sí, t'ha agradat, Guagué?
Bé, jo crec que no ha desentonat.
No.
Ha salvat l'acció més perillosa de l'Òscar, diria, la salvada ella. Amb
va, teniu, molt bona. Va, estic d'acord amb vosaltres, va, que estem generosos i comença la Setmana Santa. Però també m'ha agradat, i això és el que aquí a la planta nova estem relativament satisfets, que Malcom tingui minuts, que jugadors que han de treure el mercat com... Malcom i Umtiti, possiblement, o probablement, o ja ho veurem, vagin tenint minuts, millorin les seves estadístiques i quan vagi el senyor de la maleta amb el catàleg a vendre el producte, doncs tinguin més bons números. En principi bé, però el partit ha estat un autèntic desastre. Avorridíssim.
Fernando, algun titular especial que vulguis gratuïtament cedir a l'antena de la TDT, de Catalunya Ràdio?
Gratuïtament, tot i que l'euro s'ha de pagar cada diumenge. No, un punt més a prop, no?, de l'Aliron. Al final, jo crec que es tractava de no perdre. L'equip, que era de circumstàncies, pensant en la Champions, no ha perdut contra un equip que es juga la vida literalment i dintre de tot, és una passa més cap al títol. Petita, però com a mínim en positiu.
Recordem que aquests 10 punts que el Barça necessitava, que ara ja són 9... són 9 punts, però dels quals se'n poden restar els que vagi perdent l'Atlètic de Madrid si és que punxa. És a dir, si avui a l'Atlètic de Madrid se li acudís perdre, el Barça ja no necessitaria 9, en necessitaria 6. Per tant, bé, sí, s'ha sumat un puntet, i després jo afegiria l'altre gran objectiu, que era el de donar descans als que han de tirar endavant la història de dimarts, no?
Escolta, ara que esteu fent valoracions del partit, hem sentit abans l'opinió d'Arturo Vidal, però després ha passat per Barça TV i ha deixat una frase que a mi m'ha semblat com a mínim curiosa. Escolteu.
Feli, hoy fue un poco de jugadores adultos, jugadores jóvenes, pero creo que si los jugadores van tomando ritmo, van tomando confianza, se podría haber jugado mucho mejor, pero como te digo, se sacó un empate que ayuda.
M'ha fet gràcia això dels jugadores adultos, jugadores jóvenes.
Com... Tenia al costat a Riqui Puig.
Soltes contra casats, no?
Bé, quan li han fet l'entrevista a peu de gespa, la que m'ha més en directe, ell també s'ha referit en tercera persona tota l'estona a los que no juegan, a los poco habituales.
Sí, s'ha desmarcat absolutament. Lo han hecho bastante bien.
Sí.
Lo han hecho, sí.
Bé, ha assumit, com deia la Marta, la condició de líder. Ell se sent titular. Jo crec que hi ha 14 jugadors del Barça que se senten més o menys titulars.
A veure, el 12è, Arturo Vidal. El 13è, entre Sergi Roberto i Xemedi. El 14è...
Entre Coutinho i Dembélé, no?
Sí. Arturo Vidal avui m'ha ensenyat que
l'alternativa de mig centre, que és sempre Rakitic per Valverde, potser... És que m'ha semblat un partit molt responsable d'Arturo Vidal.
Sí, és veritat. I la pilota no l'ha distribuït malament, no pres males decisions. És veritat que quan juga Arturo Vidal com a mig centre sí que tens la sensació que tot es fa més lent, no? És a dir, que... Però avui ho ha dissimulat bé. També és veritat que el context del partit fa que ens fixem en Arturo Vidal i pensem, home, doncs és el que ha desenvolupat millor... un dels que ha desenvolupat millor el seu rol. Però la naturalesa d'Arturo Vidal justament és la de poder córrer, desplegar-se. Sí. I avui tenia tres centrals i això també ell li permetia tenir... O sigui, els tres centrals també a ell l'ajudaven a no ser tan posicional. Però estic d'acord que tant el Lleó com avui ho va fer bé i que és un jugador impagable perquè ho ha dit el Bernat, és que tant li és on juga, però de posició, de camp, de rival, ell surt a jugar a futbol i per ell aquell partit, o sigui, no hi ha res més a la vida més enllà d'aquells 90 minuts.
Jo crec que més enllà de la qualitat, la manera amb la que ha aterrat Arturo Vidal al Barça, amb la manera amb la que ha aterrat Boateng, parlem de dos jugadors que han estat en grans equips, i insisteixo que jo crec que en la història del futbol Arturo Vidal sempre estarà bastant per sobre de Boateng. Però, ostres... No sé, diu molt i per això que entenc que a vegades es pugui fallar amb fitxatges com el de Boateng, perquè pots pensar, home, doncs aquest jugador vindrà aquí i donarà fins a l'última gota del que tingui per aquest projecte. I...
Potser ja és que no li queden gotes, no? Però és que... Era més aviat suplent al Sassuolo.
És que Boateng... Bé, no, tenia minuts, el Sassuolo anava tenint minuts, no era indiscutible, però els tenia. Però els anteriors equips de Boateng és l'Eintracht de Frankfurt, les Palmes, el Milan amb decadència, el Schalke, és a dir, grans equips europeus, Boateng tampoc hi ha jugat.
Va passar la seva experiència a la Lliga Espanyola, no? Que ell amb la Unió Deportiva a les Palmes, home, va fer un tram digne, com a mínim a nivell de gols.
Semblava un altre jugador.
Sí, semblava un jugador com a mínim amb certs reflexes quan estava dintre de l'àrea.
10 gols a les Palmes.
Amb recursos, bueno, per rematar... d'aquelles pilotes que queden per allà mortes o aquelles entrades que no semblen fàcils d'enganxar i les enganxava, bueno, i amb molta experiència.
Han passat dos anys.
També és veritat que sí, que no necessitaves molts minuts de Boateng al Sassuolo per saber que això passaria, eh?
No, és que jo crec que ho sabia més o menys tothom, potser no tan dramàtic, però no era ni la primera, ni la segona, ni la tercera opció a l'hora d'anar a buscar un pedaç al mercat d'hivern sense ni un duro i amb un jugador que sabies que no li podies donar continuïtat perquè a l'estiu es volia fer una pressió. Per tant...
per no obrir, tampoc vull obrir debats que són de fa 5 mesos, però si saps que agafes un jugador que a final de temporada marxarà, que és el cas de Boateng, per què no mantenies a Munir fins a final de temporada?
Però i Munir volia, Bernat?
Aquí.
Clar, és que Munir el que volia era arreplegar el que li oferien.
Tu li dius, Munir, tu tranquil, a final de temporada te'n vas, pots firmar un contracte lliure de marcatge, de fitxatge amb qui vulguis.
Tot això és molt complicat perquè després Munir, pel que sigui, es trenca, que pot passar, que el futbol té aquestes coses, i el que li oferia el Sevilla es perd. Li va passar a Víctor Valdés,
Correcte.
Però tenia signat amb el Mónaco i després va anar a tribunal, va perdre... El fitxatge estava supeditat a una revisió mèdica, no la va passar. O sigui, aquí els jugadors miren molt per lo seu i el que volen és assegurar.
S'avança l'Almeria als Juegos Mediterráneos. Marc Álvaro Gómez, 36. Primera part.
Endavant, Xavi, endavant.
Deia que s'avança l'Almeria amb el gol d'Álvaro Gómez. D'un possible 0-1, ha perdut la pilota Luis Suárez. El contracop ràpid de l'Almeria culmina amb gol. Marc Álvaro Gómez, 36. Primera part, Almeria 1, Nàstic 0.
Marta.
Sí, jo crec que sí, que els jugadors de la Masia i que estem formats al Barça, jo crec que l'oportunitat de jugar a la Lliga no la té tothom i jo crec que és com un somni i que estic molt feliç.
Riqui, has fet aquesta gran passada per l'ocasió que ha tingut Dembélé. Quedes en general satisfet amb la teva actuació en el dia d'avui?
Sí, jo crec que sí, que hem jugat tots bastant bé i com he dit, amb el terreny de joc com estava, ens ha costat una mica jugar el nostre joc.
Dèiem, Riqui, també, quina capacitat tens d'aprofitar el teu cos, que suposo que ja estàs acostumadíssim, malgrat la inferioritat física que et trobes constantment, no?
Sí, bueno, jo crec que és una de les coses que des de petit m'he intentat acostumar i sobretot adaptar-me, i crec que és una de les coses que em caracteritza.
Has pogut intercanviar samarretes, veiem que portes. Les dues teves les portes o no?
Sí, les dues meves i una de Cristian Rivera, que va jugar amb mi al Barça B.
Per acabar només, quan parlen d'una possible cessió, tu t'hi veuries, ho veuries en positiu?
No, jo vaig dir bastant clar que jo vull seguir en aquest club, que és el meu club de la meva vida, dels meus pares i de tota la meva família, i que si em donen per escollir, jo seguiré aquí molts anys.
Gràcies, Riqui.
Doncs ara parlarem de Riqui Puig, del seu futur i del seu present. D'aquí un moment.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Hem escoltat la veu que representa la il·lusió de futur de molt bona part del barcelonisme, aquest nano Riqui Puig, que parla de quedar-se al Barça i no vol ni sentir parlar de cessions, sí. No de traspassos, de cessions.
Hem parlat de Boateng, jo crec que el podem deixar i podem pensar en positiu i amb els debuts que hem vist en positiu. I començar per Riqui Puig. Carles, al laboratori, quines dades tenim de Riqui Puig?
Doncs mira, 56 intervencions, 4 pilotes recuperades, 5 pilotes perdudes en 66 minuts, i una de les coses que ens hem fixat avui és amb qui tenia més interaccions, i ha estat amb aquell triangle que estàvem comentant.
Sí, el pròxim a ell.
El pròxim a ell, que és el de Malcolm, que amb Malcolm ha fet... ha rebut 10 passades de Malcolm i n'hi ha fet 7. Amb Arturo Vidal 15 interaccions i amb Dembélé 14. Per tant, és amb el triangle que més i molta passada i tornada. Ho dia en aquest sentit, sí que ha intentat després dues o tres passades de mèrit que li han sortit prou bé, sobretot en aquella passada filtrada Dembélé, sí. Però ha jugat molt com de recolzament tant per ell com pel company que li cedia la pilota.
Jo crec que les dades són bones. 56 participacions en relació a un migcampista no estan malament, no?
Doncs mira, Arturo Vidal 70 intervencions, Riqui Puig 56 intervencions, sí. Alanyà 54 i després, òbviament, Coutinho 20, Artur 14.
Alanyà 54 amb més minuts que Riqui Puig.
Correcte, i una de les coses que també contem aquí al laboratori és quantes d'aquestes passades són amb un o dos tocs, té un tant per cent, sí. Per sobre el 50%, és el 60, Riqui Puig 66% de les intervencions en un o dos tocs.
I Alanyà?
Alanyà el 55,5. Arturo Vidal, 74,2.
Sempre Arturo Vidal. Que toca molt ràpid tot.
Avui, en la posició de migcampista, però també de davanter, Coutinho baixa molt, que és només un 10% en un o dos tocs, i Artur, l'estoneta que ha estat, el 64% en un o dos tocs.
Bé, Artur ha millorat, respecte a algunes dades que tenim anteriors, tot i que han estat pocs minuts. Jo crec que Riqui Puig ha fet un bon partit, i les dades ho diuen. Quan dic un bon partit, vull dir que ha fet el partit que li tocava i que ell coneix molt bé aquesta posició i sap que ha de millorar coses. Per exemple, aquestes 5 pèrdues, a més que n'hi ha hagut algunes que han estat com molt seguides just després d'aquella excel·lent passada a Dembélé, però que ha estat probablement el moment del partit, no? Probablement el moment...
I tant.
Que ens quedaria amb l'escena, és aquella passada de Riqui Puig a Dembélé.
És l'acció de més talent i que ha provocat una ocasió més clara en el partit. A banda del xut de Malcolm, que és una acció que venia una mica rebotada...
Sí, sortia d'un córner, no?
Sí, sortia d'un córner i queda molt, molt sol a la banda esquerra, però la combinació de més talent del partit és la passada de Riqui Puig per Dembélé.
Porta cops...
Sí, hi ha un moment que has dit, a veure si Riqui ara té calma i no arrisca totes. Jo crec que li falta un punt de no voler fer la passada màgica en cada acció.
Però això s'aprèn, no? Això amb l'evolució s'aprèn.
Això és una qüestió de maduresa, sí, que jo crec que forma part això que diu el Xavi amb les 5 pèrdues per a un jugador de la seva, del seu talent, de la seva capacitat. Era el primer dia, un dia difícil, com ha dit Valverde, no entres en un equip que va rodat i que està greixat, sinó que has d'assumir més pes, i jo crec que a Riqui Puig no li falta ni personalitat, que sempre la té, ni talent, que sempre el té, i que ni una, diríem que una capacitat d'expressar-se molt seductora, no? Que és el que fa probablement que el Bernat i molta més gent, perquè el Bernat quan ha hagut el canvi ha representat a molta gent que estava mirant el partit, que segur que quan ha vist que Valverde substituïa Riqui Puig ha dit un no. I això forma part també d'aquesta capacitat de seducció que té Riqui Puig. Borda, com s'ha de gestionar el cas Riqui Puig?
A poc a poc i marcant la trajectòria que se li ha que ha de recórrer. És a dir, jo crec que algú amb autoritat allà li ha de marcar un recorregut del que li ha de passar en els pròxims 2 anys i complir-ho.
I ara que deia, per exemple, això de jo no vull anar cedit, si, com ho ha dit textualment?
Si depèn de mi...
Si depèn de mi, no? No vull anar cedit.
Depèn de quin sigui el destí, no? És a dir, si Barcelona és un club com l'Ajax, potser sí que et suma.
El Barça ha parlat amb l'Ajax, no amb Riqui Puig, amb l'Ajax sobre alguns jugadors, tres a mi em consta, que són Riqui Puig, Miranda i Oriol Busquets. Però és una proposta, un sondeig que fa el Barça amb l'Ajax per tancar aquest acord de col·laboració i enviar gent jove perquè guanyi experiència. El que tinc entès, jo diria que Riqui Puig, això no... Bueno, ho ha dit ell.
I que no li entra el full de ruta.
O sigui, encara que el Barça B es mantingui a segona B, que sembla més probable, això no seria un problema.
Home, hi ha jugadors que creuen que el millor màster és quedar-se aquí entrenant amb Messi, amb Suárez, amb Busquets, amb Piqué, més que anar fora amb tècnics que, tot i que l'Ajax tingui un esquema similar al del Barça i un estil similar al del Barça, la prioritat de l'Ajax és formar els seus futbolistes, al cap i a la fi. O l'exemple d'un xaval jove que té una projecció enorme, com el Sergi Samper, a qui les sessions que ha tingut, pel que sigui, no li han anat bé.
Ja ha tingut molta mala sort amb els entrenadors.
Però a les sessions, però també els entrenadors que li han anat per posar-lo de titular o no, no han estat els més adients. Per tant, bueno, suposo que ell creu en les seves possibilitats i jo crec que fins i tot dintre del club hi ha una sensació que Riqui Puig està cridat a ser titular tard o d'hora al primer equip. Si us hi fixeu en la seva renovació, la foto oficial surt el president.
I no surt el figures de segon rang.
I negocia directament el president.
Sembla una figura una mica estratègica dintre de la que és la gestió del futur del Barça.
A mi hi ha una cosa que m'agrada molt de Riqui Puig, molt més del que hem dit, que és que el veig que té paciència i que vol tenir paciència, que quan diu jo vull quedar-me aquí, una mica en la línia del que diu el Fernando, tinc la sensació que no exigirà minuts, sinó que accepta el rol que li toca aquí, que és entrenar amb els millors, aprendre i anar tenint minuts, confiar en que el club creu en ell i per tant l'entrenador del primer equip també. I això és el que més m'agrada, perquè Riqui Puig sempre tindrà al voltant una impaciència general, perquè desprèn una condició d'escollit que fa que la mirada que tinguem d'ell sempre sigui atractiva i sempre ens podem imaginar i projectem allò que pot donar. I en aquests casos és molt important que el futbolista sigui pacient i no es deixi arrossegar per la impaciència general, que és molt natural i que representa el Bernat i a molts barcelonistes avui quan hi ha hagut el moment del canvi. Crec que aquest és un punt clau, que el jugador vagi fent el seu camí més enllà del que senti fora, perquè sempre hi haurà aquesta temptació amb Riqui Puig, perquè només ho tenen els jugadors especials, això.
I aquests jugadors, sobretot, jo els hi passaria la biografia d'Iniesta i Xavi.
I la de Sergi Roberto, que sí, també.
Jo vull alimentar...
Més que res, perquè vegin que la paciència té premi. Xavi va trigar a ser titularíssim. Va debutar jove, però va trigar a ser titularíssim. És el jugador amb més partits a la història del club. I el Riqui Puig és tan jove i té unes condicions tan bones que si té aquesta paciència...
Què en té, 19?
El futbol el portarà...
En farà 20 a l'agost.
Sí, el futbol el portarà titular. Artur el va fitxar al Barça i semblava que, home, li costaria els pocs partits... Ja el veiem pràcticament com un jugador titular, ja ha passat per sobre de Coutinho.
Jo passi el que passi, com que és una aposta estratègica del club, el que és importantíssim, es tiri cap a una banda o cap a l'altra, és que el club l'acompanyi. És a dir, si es decidís, cosa improbable, tal com diu el Xavi, que ha de marxar cedit en algun lloc, el club no el pot tractar com una altra sessió qualsevol. Acompanyar-lo, i si es queda aquí tampoc a l'hora de passar el dia a dia. Jo crec que això és important. Sí.
Em sentíeu, no?
Sí.
D'acord. No, jo alimentaré la teoria del Ricard, de la impaciència, però ho faré molt calmat i amb molt de seny. Parleu de Xavi, parleu d'Iniesta, bé, a vegades no, Parleu de Xavi, parleu d'Iniesta i dieu que els hi va costar molt ser titulars, d'acord? Però els hi va costar molt ser titulars sent jugadors del primer equip. La meva pregunta és, Riqui Puig no està per formar part de la plantilla del primer equip la temporada que ve?
Si iniciem debats que paral·lels als que hem iniciat, hem de tenir tots també possibilitats.
Sóc el primer que
jo no he dit res de que no pugi al primer equip. Jo dono per fet que Riqui Puig l'any que ve serà plantilla del primer equip.
Sí, segur.
Bueno, bé, jo m'ho imagino així.
Sí. Jo com que veig que es parla de tanta paciència i de tantes sessions, penso, home, perquè no seria més normal que aquest noi l'any que ve, pel que està demostrant, però és que, formi part del primer equip, que doncs no vol dir que sigui titular,
escolta,
indiscutible.
Iniciem aquest debat, però és que d'un debat que on coincidim tampoc hem de tancar un, n'hem de tancar un i obrir-ne un altre.
Però tampoc passa res perquè ara, és que des del Barça
D'acord, però ara en comencem un altre, que és el rol que ha de tenir Riqui Puig. Si el Barça valora la possibilitat de poder cedir Riqui Puig a l'Ajax per jugar a Champions, jo no trobo gaire sentit que es passi la temporada jugant a segona B. Si és que el Barça es planteja aquesta opció, perquè clar, estem parlant d'un decalatge molt gran, que una cosa és una experiència en un equip com l'Ajax que li donarà minuts de competició en una idea futbolística similar, jugar a Champions, i una altra cosa és jugar a segona B. O sigui, jo crec que aquí el Barça ha de prendre una decisió, i jo un jugador que té 20 anys i no el veig tan lluny de poder formar part de la plantilla.
Però això que tu dius, Ricard, jo crec que ho has de tenir molt lligat, eh? Molt lligat, què vol dir? Doncs el Ten Hag, si és que hi segueix a l'Ajax, que tingui claríssim que el Riqui Puig allà va per tenir minuts i protagonisme. Ara,
ja, Fernando, però l'Ajax...
Aquest Ajax té un equipàs.
Sí, però un moment, l'Ajax pel que juga, o sigui, n'hi haurà pocs quan marxi De Jong com Riqui Puig per jugar allà. Molt pocs.
Ricard, sí. Però dic que això ho podem pensar tu i jo.
Però, no, però Ten Hag no... Però Ten Hag no és un entrenador que en aquest sentit jo crec que no és sospitós.
No, però que jo no sé, jo ho desconec. Què li ve de darrere a Ten Hag? Què té a sota? Quins jugadors té el seu filial o té el juvenil per poder fer aquesta tasca? És a dir, que ara està molt clar que Riqui Puig va allà per tenir un paper mica preponderant. Sí, perquè,
home, però jo crec que més enllà de parlar amb Ten Hag, jo crec que el que Ten Hag li demana un migcampista... És molt difícil que el filial de l'Aia en trobi molts millors que Riqui Puig. O sigui, m'estàs parlant d'una cosa molt concreta, que és que Riqui Puig, si el poses allà, sembla que s'ha format a Amsterdam.
Sí, però és que jo tinc l'experiència tan dolenta, amb segons quines sessions i segons quins entrenadors...
Però, com per exemple...
El tema de Samper.
Ah, que pot passar que l'entrenador no continuï o alguna cosa similar, clar. Perquè Samper el que ha tingut és molta mala sort.
Però clar, aquí també la voluntat del jugador, i no és la primera vegada que ho diu públicament, li acaba de dir a la Marta Carreras, és quedar-se.
Però si s'està entrenant amb el primer equip,
no.
Cada tres entrenaments.
Sí, sí, sí.
Doncs fem les coses naturals. Oi que destaca, oi que té un estil que encaixa, oi que sembla tocat amb una...
L'únic dubte,
doncs,
Bernat...
Formem-lo nosaltres aquí, com es van formar Iniesta, com es va formar Xavi...
L'únic dubte és si ell forma part de la primera plantilla i estarà gaire allunyat de tenir molts minuts. Clar. Aquest és el dubte. Quan es planteja, m'imagino, la possibilitat que estigui al Barça B. Jo seria atrevit amb ell. Jo l'incorporaria a la primera plantilla.
Però t'has de ser d'alguns migcampistes, perquè n'hi haurà molts. Bé De Jong, i Artur...
Rakitic
parla amb el Verde, a veure si es vol desfer d'ell.
Sí, però no els podem fer jugar tots, no?
Però n'has de tenir 6, no?
Sí.
Doncs n'has dit 3 o 4. No?
André Carles Alanyà...
No hi ha espai per Alanyà i Riqui Puig. 4 més 2, no?
Coutinho, que és davanter o migcampista?
Home, no, Coutinho, si és migcampista, que se'n vagi. I si és davanter, es pot quedar. O sigui...
O sigui, també pot marxar, eh?
Quan n'hi ha... Bé, això ja ho ha dit vostè, senyor vicepresident. Però jo crec que jo amb Riqui Puig seria atrevit amb 20 anys i l'incorporaria a la primera plantilla i li donaria aquest màster que deia el Fernando d'entrenar amb el primer equip i de tenir minuts quan els pugui tenir, que pot esgarrapar minuts. Alanyà aquest any ha anat esgarrapant de 10 minuts en 10 minuts, de 15 en 15, doncs tenia aquest rol. En això estic d'acord amb el Bernat, s'han de fer seleccions d'objectius i no es pot tractar tots els jugadors. Ara, dit això, els que, com el Bernat, ho veuen tot tan natural, els hi demanaria una mica de paciència, perquè, com a mínim, la mateixa paciència que tingui el jugador, que no vulguin córrer més que el jugador, perquè el jugador és el que fins ara està sent més assenyat en tota... I quan dic el jugador, dic el jugador i el seu entorn. No m'ha semblat, jo no conec Riqui Puig ni conec el seu entorn, però no he tingut mai la sensació que hi hagi una excessiva pressió a l'hora d'anar pujant esglaons. I aquesta és la millor notícia de totes, perquè tu disposes de la implicació del futbolista, de que ell assumeix la seva situació i la seva responsabilitat, i aquesta és molt bona notícia, perquè ja, una mica en la línia del Bernat, perquè la impaciència la tindrem, i la impaciència la tindrà al voltant, i el que més li pot fer mal és a ell, no a la resta de jugadors, ni a l'entrenador, ni potser al club. Per tant, candidats a que jugui el Barça B, Xavi Borda.
Sí.
Candidats a que estigui el primer equip, Bernat i Ricard. Fernando.
I l'Àjax.
Jo, aviam, jo si està entrenant al primer equip i jugant al Barça B, no tindria cap problema.
D'acord. 3-2, com el Campos Borda. Sí. Carles Domènech.
Primer equip.
3-3, empat.
Desempates tu.
No, mira, ho deixem en empat,
a
això ho deixem obert.
No, però quan hi ha empat, diguem-ne el vot de qualitat.
No, però ja ha votat el Ricard, ha votat
per això.
No, però el Borda diu que el meu vot com acaba si valgués més. No, aquí valen tots igual. Però vaja, queda l'empat, per tant, queda una decisió que jo crec que sí que és estructural de cara a la plantilla de la temporada que ve de la Secretaria Tècnica. Si us sembla, sortim un moment de Riqui Puig i anem a veure Todi Boibuagué, que també m'agradaria tenir un espai per ells. A mi m'han agradat tots dos.
A mi Todibó molt a la primera part. És veritat que el partit de la Supercopa estava molt fluix o molt fora de lloc, i avui a mi la primera part no m'ha agradat.
Sí, ha estat bé. Al cap de 10 dies, dues setmanes d'arribar a Barcelona, que ja havia fet alguns entrenaments amb el primer equip, algú que el veia va dir que era una bèstia parda i que jugaria molt més del que s'havien imaginat quan va aterrar. A mi fins i tot m'ha sorprès que hagi
jugat
tant
abans
en debutar.
La veritat és que
té molt bona pinta,
T'ha agradat també, no, Fernando?
Sí, té molt bona pinta perquè físicament es veu que és un tio fort, dinàmic, i tàcticament jo el que li he vist que m'ha agradat és que hi ha hagut algun moment que li han tret tarja, però ha hagut d'anar al cos a cos
i ha anat amb els tentacles
no
i amb el que
problema.
La targeta que li han tret és perquè es diu Jean-Claude Todibó,
Estic d'acord. Si aquell ha jugat a la Fat Piqué, no
li... Amb un altre jugador no li treuen, perquè no... Era molt just.
I tenia només 10 partits a primera divisió.
I ha estat barat, per tant...
Sí, a mi m'ha impressionat. O sigui, m'ha agradat molt. Crec que hi ha un tros de central en perspectiva. I Guagué crec que és un lateral, com diu el Borda, que el Barça li ha de donar metres. Jo crec que encara té limitacions defensives, que probablement li falta lectura del joc, saber arribar al lloc adequat en el moment adequat, però en canvi té unes condicions tècniques, físiques i sobretot una ambició ofensiva que per un lateral del Barça li va molt bé. Ara parlem d'aquí un moment del futur dels dos.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Sònia, ha parlat Francisco?
Doncs sí, ha parlat Francisco i la veritat és que estava un pèl decebut perquè no han aconseguit els 3 punts, tot i que ell que no pot retreure res als seus jugadors, el que és una evidència és que han arribat fins al minut 80 amb la tàctica que tenien pensada, però que els hi ha faltat una mica de gol i que el Barça els ha fet córrer molt més del que ells esperaven i no han tingut. Han arribat cansats.
O sigui, que volien arribar als 10 minuts per finals per atacar el partit, sí. Mantenir-lo obert i allà atacar-lo.
Mantenir-lo obert fins als últims 10 minuts, però han arribat massa cansats perquè els han fet córrer massa.
Aviam, Todibó i Guagué, el Bernat li ha preguntat al Campos també sobre la cessió de Todibó, i és una altra cosa que m'interessa, perquè clar, si el Barça fitxa de Ligt i té Todibó i té dos centrals de 19 anys, més Piqué i l'Anglès, no sé si tenir 4 centrals i comptant que com el Borda veu bé com Titi surti al mercat, comptant ja amb això, tenir dels 4 dos de 19 anys, no sé si és una aposta excessivament arriscada i si Todibó ha de mantenir-se a la plantilla com a cinquè central o si Todibó ha de jugar amb el Barça bé com Riqui Puig.
El que passa que, clar, un d'ells de 19 anys és de Ligt.
Sí.
I aquest, són 19 anys, però són 19 anys ja una miqueta...
Adults.
Sí, de tio fet, perquè, home, un tal Koeman t'ha posat de líder de la defensa d'Holanda.
Sí, sí. I ets capità de l'Àjax.
I capità de l'Àjax. I jugant Champions League. I, bueno, i ja té accions de mèrit contra Mbappé. Vale,
ja, vols dir que en el cas de Delic l'edat no puntua.
Jo crec que aquest cas, mira, és d'aquells jugadors que, pel que sigui, semblen més grans del que marca el seu DNI, Igual que hi ha d'altres que en 21 o 22 encara veus que els hi queda, no? Uh-huh. Aquest jo crec que està molt, molt fet. I la incògnita és Umtiti. És si ell pot donar un rendiment d'un jugador de la seva edat.
Jo
té
no
25 anys.
Sí, jo no
i amb 25 anys tu pots jugar dos partits per setmana tranquil·lament.
Però per mi la jugada intel·ligent amb Umtiti, tenint en compte que hi ha riscos sobre la seva salut i el Barça està controlat.
I necessitat de diners,
entenc, però jo el faria jugar molt a final de temporada i mirar de sortir al mercat per això, perquè a més per sota et ve coses de garanties i joves, perquè Todibo i De Ligt et poden donar recorregut si
aquí
no s'espatllen.
Hi ha hagut un problema, que és que ell ha sanificat tant el tema de la seva lesió. Perquè si tu operes, al final molta gent s'opera.
Que vols dir que el mercat està com previngut, que aquesta operació potser no és arriscada.
Clar, hòstia, ha fet un tractament conservador. S'ha anat a Qatar, ha fet un altre tractament conservador. Veus que no acaba de jugar, quan l'altre és molt bo, l'Englet, però acaba d'aterrar aquest any. Amb sí. Un tití ja està fet i el Barça és algú.
La Gemma Bonet ha entrat a l'estudi 5 de Catalunya, Ràdio amb una última hora
molt mala notícia.
Doncs sí, de fet, aquest... Sí, bona tarda. Aquesta última hora que hem sabut fa només uns instants que aquesta tarda ha mort Neus Català. La recordareu de ben segur, supervivent dels camps de concentració nazis, lluitadora incansable, Neus Català, que ha mort avui als 103 anys. Doncs ens deixa aquesta activista, aquesta supervivent dels camps d'extermini. Ella va fugir quan va haver-hi la Guerra Civil, quan les tropes franquistes van entrar a Barcelona, es va exiliar a França. Després, doncs, en el seu exili va ser denunciada, la van detenir i la van deportar el 1944 a Ravensbrück, on allà va passar aquest calvari dels camps d'extermini nazi. Sobre ella s'han fet diversos llibres, diverses obres, i doncs queda aquest testimoni, el testimoni de Neus Català, que avui, als 103 anys, doncs ens ha deixat. És l'última hora que sabem a aquesta hora a la redacció. A partir d'ara serem molt pendents de rebre totes les reaccions a la mort avui, aquesta tarda, de Neus Català.
Gràcies, Gemma.
Bona tarda.
Una notícia trista d'un símbol nacional. Gràcies als serveis informatius per la intervenció. I tornant al futbol, acabem amb el tema Todibo. Xavi, no sé si has dit alguna cosa.
El club estan molt contents i molt satisfets i de moment no volen parlar.
O sigui, veieu opcions fora de continuïtat, del Barça.
Sí,
jo el veig l'any que ve. Em deixes dir una cosa sobre Todibo i sobre l'historial de centrals. No fa gaire temps enrere, el central era el gran problema del Barça, i en aquí s'ha solucionat
veritat,
una mica la qüestió.
Hi ha moltes lesions. A vegades, si m'estàs plantejant tenir 5 centrals a la plantilla, a mi em sembla una bona decisió, eh?
No, t'estic plantejant això i reconeixo una mica que les opcions que han funcionat han estat les valentes. És a dir, quan es va anar a fitxar Umtiti, era una aposta arriscada, més enllà dels que el coneixien i l'havien seguit. La de l'Englet tampoc és la d'un fitxatge indiscutible. Potser De Ligt sí, però Todibo també és una altra aposta arriscada. Per tant, un problema, no sé si dir-ne històric, però sí que s'havia allargat durant molts anys el fet de no tenir un central al Barça, des de les diferents secretaries tècniques dels últims anys, han estat valentes en aquest sentit, i la cosa ha funcionat, perquè si surt aquest equip de 5 centrals, no està gens malament per la temporada que ve.
Home, és molt graciós, bé, graciós no, però curiós que fa uns anys fitxàvem a Song per fer de central, perquè no hi havia res més, i ara tens problemes perquè te'n sobren, i a més els que et sobren són de qualitat.
Sí, sí, sí.
Estem parlant d'un Umtiti que ha sigut titular a la selecció campiona del món. Estem parlant de que vingui De Ligt, que és la nova figura del futbol holandès, com a mínim en defensa. Todibo és una troballa, és obra de secretaria tècnica, un jugador que ha disputat 10 partits amb l'equip de França de primera divisió, el Tolosa.
I l'Anglès
ha sortit, vaja, ha estat un bingo. Piqué, qualsevol diria que no li queden uns bons 2 o 3 anys més de primer nivell.
Jo crec que el tema central del Barça el té molt ben cobert, i que no descartaria la possibilitat que si Umtiti es vol quedar es quedin tots 5. Una cosa és la part econòmica, que entenc que no la té del Borda, que el Barça ha de fer un parell de traspassos, però des del punt de vista esportiu no seria cap drama tenir 5 centrals amb els problemes que hi ha físicament, però no només el Barça, sinó el futbol modern en aquesta posició. Per cert, Guagué quants anys té?
20, no?
20, sí.
20. Guagué podria estar un any més al Barça, bé?
Sí,
no?
Sí.
Però si Riqui Puig el podia també ho hagué, jo crec que ho hagué un any més al Barça B per cuinar-se a foc lent mentre veiem si Semedo evoluciona i si Sergi Roberto té alguna projecció cap a una altra posició del terreny de joc, al Barça també li aniria...
Perdona, ens hem oblidat d'un central que també ha dit al Barça, eh? Jerry Mina.
Que, no, que va anar bé per una altra... Però és que va deixar, l'Aix.
Com a negoci, sí, sí.
Sí, però, ah, però ja està traspassat.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ah, i molt ben traspassat.
Doncs sí, ja sí. Està, no, Jerry Mina ja és passat. No, home, només penso...
Quan t'arrisques alguna mina t'explota sí. Sobre
la
cama.
I Marlon, perdoneu.
Que també va deixar diners.
Sí,
també.
Sí.
Doncs pensant en el present i en el futur del Barça, pendents d'aquesta recta final de la TET.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
33 de la primera al Wanda Metropolitano, empaten a 0 Atlètic de Madrid Celta. No us podeu perdre la doble aturada en minut 17 del senyor Black, la millor de la Lliga fins ara.
A l'estadi Juegos Mediterráneos d'Almeria, minut 4 de la segona part, l'ha penalitzat moltíssim la recta final de la primera al Nàstic, ha encaixat el segon gol, l'ha marcat Álvaro Jiménez. Ara som al 4 i mig de la represa, al Juegos Mediterráneos, Almeria 2, Nàstic 0.
I a la ciutat esportiva Joan Gamper, camí del 35 de la primera, s'ha avançat ja el Barça, gol de Mariona al minut 25, Barça 1, Màlaga 0, la mala notícia, la lesió de Vic Lozada al minut 26 que ha hagut d'abandonar terreny de joc.
Al Ministadi el Barça bé, s'ha avançat al primer minut de partit amb gol de Mújica, però al minut 7 ha empatat l'Atlètic Llevant. Ara mateix, minut 19 de la primera, Barça bé 1, Atlètic Llevant 1.
A la Premier, minut 35, Manchester United 1, West Ham 0. Ha marcat Pogba de penal. Recordem que Solskjaer ha fet 5 canvis respecte a l'11 de la Champions.
I el Barça de bàsquet juga a la pista del Saragossa, que ve de començar el tercer quart i el Barça ja guanya 55-56.
Saps allò del...
Marit que mai no té res, fins que ho té.
No em trobo bé. És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Pere, primer passo pel Metropolitano, perquè m'he quedat amb l'expectativa d'aquesta doble aturada del Doblec, perquè tu diguis que és la millor de la Lliga. Me l'expliques, sisplau, com ha estat?
Doncs ha estat espectacular. Fa 4 dies vam veure el Barça Atlètic de Madrid. Doblec va fer un bon partit, va fer bones aturades. Res com la que ha fet avui, al minut 17, una jugada amb una pilota que li cau del cel a Sofian, a l'interior de la gran, molt a prop del pic de l'àrea petita de l'Atlètic de Madrid. Pica suau, però entre un bosc de cames, Oblak treu una mà impensable i al punt de penal l'espera Budebuz, que fa tot el gest, a més un gest molt plàstic, per agafar una xilena espectacular amb un xut molt ben trenat, molt fort, i apareix Oblak, no sé ben bé d'on, de sota l'herba per enviar la pilota a corna. És una doble aturada que es produeix en segon i mig, i que a mi em sembla del millor que he vist aquest any a la Lliga.
Competeix amb aquelles de Ter Stegen contra el Sevilla, per exemple.
Sí, sí. Del nivell de dius, és impossible, doncs no ho és.
Doncs ja tinc ganes de veure-ho, eh? Ho recuperaré ara quan acabi la TET, que tinc un viatge llarg cap a casa.
I després ha fet una altra molt bona, eh, Pere, a l'esquerra.
I després
n'ha
fet una altra, sí senyor, un xut amb la mà esquerra de Bufal, que ha pogut treure arran de gespa una aturada molt difícil perquè era molt avall, però ha pogut treure. De fet, el Celta és l'única cosa que ha fet. Parlàveu del partit de l'Osca, i jo no entenia com l'Osca, que s'està jugant la vida, no sí, va amb tot.
Sí.
Doncs el Celta, que avui té una oportunitat, perquè els centrals de l'Atlètic de Madrid són Toni Moya i Montero, dos nanos, ha tingut dues molt, molt bones oportunitats, però està esperant l'Atlètic de Madrid, no té cap pressa.
Doncs ja el Bernat Soler sempre té la teoria que aquests partits l'Atlètic de Madrid els guanya a la segona part, probablement els últims 20 minuts, si es manté l'empat a 0 i el Celta no s'avanci, mentre hi hagi Oblak, això sempre és complicat.
Perdona, Ricard, desfeta total i absoluta del Nàstic, que encaixa el tercer gol, tira per terra, una mala final de primera part i un impressionant fatal inici de la represa, tot plegat, fa el tercer, l'Almeria marca José Corpas, pràcticament decidit el partit i queda moltíssim, 7 de la segona, Almeria 3, Nàstic 0.
Lamentablement avui el Nàstic no esgarra per a punts i es mantindrà a la zona baixa amb la permanència lluny, haurà de pensar ja
virtualment en la setmana que ve. Virtualment a segona B, Ricard.
pensant la setmana que ve i esperem, si com diu el Xavi, que no hagi de pensar, començar a pensar ja en la temporada que ve. Bernat Colla, Old Trafford, deies que hi havia canvis. Em recordes qui descansa i qui ha tornat?
I tant, sí, mira, descansa Shaw i Young per ascensió.
Sí.
Lindelof, McTominay i Rashford per decisió tècnica.
I qui ha entrat?
Doncs mira,
vull dir, has recuperat jugadors que estaven lesionats? Matic, Ander Herrera...
No, aquests encara segueixen de baixa. Sí que juga Mata, per exemple, al mig del camp amb Fred i Pogba, que repeteixen del partit de Champions, Lingard, que va ser suplent, doncs avui és titular, Lukaku repeteix com a titular, Martial també.
I... Però no ha recuperat cap dels jugadors que encara estaven absents, eh?
No, que va acabar. Per cert, De Jong ha hagut de deixar el camp al minut 28 de l'Ajax 2, Excelsior 0.
Doncs ronda ràpida ara amb el Bernat, el Xavi, Fernando Borda. De cara al partit del Camp Nou, a Dembélé encara li arriba aviat? La pregunta és, Dembélé o Coutinho dimarts?
Jo me la jugaria amb Dembélé.
Jo també.
I jo també.
Sí, doncs...
Coutinho, com veus, inspira una confiança absoluta.
Esteu parlant del que faríeu vosaltres, no?
Sí.
Però no, la pregunta era què creieu que passarà, eh?
Home, jo avui pensava que jugaria suplent i entraria a la segona part.
O sigui, que veus opcions de que sigui titular dimarts, eh?
Sí, jo
crec que serà titular. Jo crec que serà Coutinho.
Coutinho?
Jo crec que jugarà Coutinho. Però vaja, tant de bo que...
Sí, jo crec que jugarà Coutinho també, però jo faria jugar a Dembélé.
I per què creus que jugarà Coutinho?
Perquè crec que 60 minuts avui, el partit encara arriba una mica tendre...
Més per no arriscar excessivament amb Dembélé...
Sí, que Coutinho no va jugar malament al Trafford i un partit més. Crec, però vaja, veig que teniu moltes ganes de Dembélé i a mi això em suposa una alegria. Ara li pregunto al Costa.
Us parla en Coco, benvinguts a una missió secreta. Nom, State Mission, lloc, PortAventura.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
3, 2, 1, comença la teva missió.
L'efecte Costa.
Jordi, ja veus que hem parlat més del futur que de present avui, eh?
Sí, ara estava pensant, com em preguntin pel partit, semblarà que estiguem passant d'abans d'ahir.
Sí, sí, és que són aquells partits que tens la sensació que sabeix més exàmens individuals que un examen col·lectiu, que crec que no és just.
Totalment, i a part, és veritat que la segona, el descans, ja en parlàvem en un to més alegre, és veritat que la segona part ha costat encara més d'empassar, i bé, jo aquí m'alinearia amb el Bernat, no he entès per què han canviat Riqui Puig, quan podies haver canviat Alanyà, que per mi ha fet bastant pitjor partit. Bé, és igual, la segona part encara em dona menys motius per treure cap conclusió que la primera.
Qüestions individuals, tu també creus que Dembélé o Coutinho dimarts?
Jo posaria Dembélé, però estic amb tu, jo crec que jugarà Coutinho, vaja. Tan clar tingués el cel.
I sobretot Ibó, Wagué i Riqui Puig, quines notes els posaries als debutants?
En general molt bones a tots, cap no baixaria del notable. Bé, ja m'ho havien agradat molt el descans. Clar, Riqui Puig a la segona part ha jugat menys, és veritat el que deia Valverde, que ha fet la impressió que Wagué ha arribat amb el ganxo al tram final, perquè això no ho podem negar. El ritme de primera divisió no té res a veure amb el de segona B. Això a vegades costa d'entendre, però és així. No, les revolucions del tocadisc no són les mateixes i, per tant, un jugador que habitualment acaba els partits amb facilitat amb el Barça B... Doncs...
Ha dit Valverde de Guaí que havia acabat fos, eh?
Sí, per això. No, i jo també he tingut aquesta... Jo no hauria dit fos, però sí que m'ha fet la impressió que la segona part anava bastant menys sobrat per arribar a posicions d'atac, i quan ho ha dit Valverde, que m'imagino que ha parlat amb ell, doncs, és així.
Res del que ha passat avui t'ha sorprès i podem tenir una, diríem que una conclusió fins i tot positiva?
Sí, no m'ha sorprès, llevat del dibuix, no m'ha sorprès res. Ahir fèiem la Loto Chingual tot costa, sí. I pràcticament ho hem encertat tot. Crec que tots plegats en van fer 10-11, perquè com que no ens imaginàvem el canvi de dibuix, no comptàvem amb Todibó. Ui, perdona, però jo crec que hauria de parlar el Pere. Quin golaç de Griezmann.
Gol de Griezmann, sí senyor. Minut 41 de la primera part. Falta que força Vitolo a la frontal de la gran amb l'esquerra. Un xut espectacular al pal dret de la porteria de Rubén Blanco. Gol de l'Atlètic de Madrid. Atlètic de Madrid 1, Celta 0.
Ara seguirem al tot gira la segona part d'aquest Atlètic de Madrid-Celta i amb l'Atlètic per davant el marcador.
Només un últim apunt sobre Boateng. Jo no voldria carnissar-m'hi perquè entenc que tampoc per ell és fàcil. Tu deies abans del partit, avui s'han de treure les conclusions justes i necessàries sense anar més enllà, ni quedar-nos curts ni passar-nos de llarg amb ningú, ni amb els joves, ni tampoc amb els que no juguen habitualment. Però no puc menys que afirmar sota del teu comentari. Per tenir aquest tio, ha de jugar bé el Ruiz. O Mujica, o qui sigui. O sigui, és que, amb tot el respecte, és un exjugador.
Doncs sí, la veritat és que avui el partit, a més, tampoc no ens ha sorprès de Boateng.
No, tampoc.
Que segurament és el més greu.
Ah, correcte.
D'escolta'm, dimarts hi tornem, que dimarts sí que serà una nit molt especial.
Partidazo.
Gràcies, Jordi.
Una abraçada.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.